Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, benvingudes a la cadena Estel, Ràdio Principat. Què tal, com estan? Ens plau de retrobar-los una setmana més, fidels al programa La Taula de l'Evangeli. Ens disposem a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 28 de durant l'any. I ho farem amb els nostres convidats al programa, que avui són Ramona Valls, que és doctora en Filosofia i Lletres i en Teologia, professora de la Universitat de Barcelona. Hola, què tal?
Hola. Estic molt agraïda per la vostra finesa en convidar-me. Gràcies.
Gràcies, Ramona. Mossèn Josep Vidal, que és diaca de l'Arquebisbat de Barcelona, exerceix el ministeri a la parròquia de Sant Pacià de Barcelona. Col·labora a la delegació de Pastoral Familiar. Hola, què tal?
Déu vos guard.
I mossèn Joni Trillos, que és prevere de la diòcesi de Valledupar, Colòmbia, i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, Maria. Bé.
Amics, amigues, recordem que Melcior Querol es cuida de la direcció del programa, l'Àlex Alsina el produeix. A la part tècnica, avui, tenim en Jordi Carretero i Maria Marín, qui els parla, encantada de fer-ho, en la presentació i conducció d'aquests 30 minuts d'emissió radiofònica. Gràcies per ser amb nosaltres. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre de la Saviesa, del capítol 7.
Vaig pregar a Déu que em donés enteniment i m'ho concedí. Vaig cridar l'esperit de saviesa i em vingué. La prefereixo a ceptres i trons i, comparada amb ella, tinc la riquesa per no res. Ni tan sols la comparo amb les pedres més precioses, perquè tot l'or del món, al seu costat, no val ni un gra de sorra i la plata no val més que el fang. L'aprecio més que la salut i que la boniquesa, i vull que em faci de llum perquè la seva claror no s'apaga mai. Juntament amb la saviesa m'han vingut tots els béns. Duia les mans plenes de riqueses incomptables.
Paraules atribuïdes a Salomó en les que explica com la recerca de la saviesa val més que tot i porta tota mena de béns. La saviesa, entesa aquí com a valor existencial, no intel·lectual. A partir d'ara tenen vostès la paraula. Qui vol començar? Joni.
Sí. Bé, doncs aquesta lectura ens ofereix un dels pensaments, podem dir, més macos sobre la saviesa. Aquest és un preàmbul de com l'autor ha adquirit aquest do, no pas per dret de naixença, sinó amb la imploració de la pregària. I com que l'aprecia més que no pas res, la recercada per damunt de tot, i gràcies a ella ha rebut aquest amb escreix tots els altres béns. Penso que aquest ens dona també el preàmbul, diríem, no?, d'aquesta lectura. O sigui, la saviesa dona un sentit diferent de la vida, sí? de la mateixa mort, del mateix dolor, de la mateixa fam, del sofriment, de la desesperació que l'home pateix avui, precisament, no? I la veritable saviesa ensenya a tenir i a viure amb dignitat.
Jo diria que amb això que es dic avui encara més, jo crec que...
Mossèn Joni.
Sí, mossèn Joni. Jo crec que la part més important és que la saviesa val més que tots els béns que tenim. Jo diria que avui, en aquesta situació tan materialista que estem en la nostra societat, ens falta enlairar una mica el nostre esperit, enlairar-lo i veure que la saviesa és important, que no són les riqueses l'important, perquè en aquest llibre ens dona tot un, jo diria, una força de no estar trist i fa un desbordament total a la confiança, a la joia, en aquesta confiança que molts cops avui en dia ens manca, perquè no confiem. Volem més tindre-ho tot agafat de les mans, i no deixar en aquesta situació de grandesa i de joia, que és aquesta saviesa, no? Deixar-ho al transcendent.
Ramona?
L'únic que en realitat pot enriquir l'existència humana, per mi, no són les riqueses, sinó les qualitats autènticament humanes i espirituals, seguint el que deien vostès, que no eren les riqueses. I ara, que fa solament un mes que hem començat un nou curs, podríem demanar a Déu que siguem capaços de conèixer allò que ens mou en la vida, la raó per la qual ens movem i tenim il·lusió. Intentar transmetre il·lusió, alegria, al nostre entorn, sigui familiar, amical, de treball, escolar, universitari. Intentar transmetre aquesta il·lusió que realment vostès també parlaven, d'aquesta saviesa i d'aquesta pregària que fa Salomó a Déu per demanar la saviesa. Demanar vol dir preferir-la a tots els béns materials que el poden dur amb ella. Perquè per ell, ja ho diu l'autor, no són més que un gra de sorra comparats amb la saviesa.
Jo diria que potser l'únic que ens pot enriquir avui en dia són les nostres qualitats humanes i espirituals. I crec que això trenca, diguéssim, en aquesta situació que volem tindre tot, que moltes vegades falses riqueses que ens posem, o falses situacions polítiques, o d'èxit material, o d'èxit professional. Tot això no va enlloc si les nostres qualitats són mermades. I avui en dia, la nostra societat, hi ha molta gent que està mancat d'aquestes qualitats per falta de feina, l'atur, els desnonaments. Tot això està baixant a gent, a qualitat humana, molt difícil. Jo crec que els cristians hem de sortir a donar una empenta, una situació nova de que aquí no s'acaba la vida, com tantes situacions que en aquests moments estan succeint, de gent que lluita colze a colze en els barris, per aquells que estan els treuen de casa seva, en aquests bancs d'aliments o rebosts que hi va la gent, no solament donar menjar, sinó d'ajudar humanament i espiritualment aquestes persones, i no deixar-ho solament a la situació crematística econòmica.
Una actitud nova. No
sí,
us sembla?
Sí.
Jo també penso que, és a dir, nosaltres parlem de saviesa, no? I no sé, és a dir, jo crec que també convé, no?, que ens preguntem quina és aquesta saviesa o de quina saviesa, no?, ens parla aquest llibre, no? Precisament perquè la saviesa com a tal, doncs, hem d'entendre que és Déu mateix, no? I és contrari aquesta saviesa a la necessitat, no? És a dir,
niciesa.
Que seria la niciesa en aquest sentit,
català,
no?
Sí, sí.
Sí, sí, bueno, ja em perdonareu que a vegades faré una castellanada.
Un colombià, sí. Bueno, podem permetre.
Val, gràcies, Maria, gràcies. I doncs jo crec que és important, no?, perquè a vegades el nostre món, o sigui, avui mateix jo penso que fent tantes coses no tenim en compte això, no? O sigui, són necis, no?, a l'hora de fer les coses, que tinguem com una manera de fer les coses com tenir en compte, no? O sigui, la intenció del que fem, no?, en aquest sentit.
Sí, mossèn Joni, jo diria que com Déu és la saviesa suprema, també Déu, a cadascú de nosaltres, mitjançant de la nostra pregària, de la nostra meditació a la paraula, ens demana el nostre compromís.
Exactament.
El nostre compromís de posar aquesta església a peu de carrer.
Sí, 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 sí.
A peu de carrer i ajudar.
I ho hem de demanar, a més,
sí,
perquè
sí,
és un do, perquè a més és un do, també.
Sí, perquè si no, Déu, sí, això ens dirà, això no pots fer-ho, vas
és
deixar
dir,
de fer-ho, no?
Però jo crec que és important, no?, que pensem que nosaltres estem cridats a aquesta saviesa. Estem cridats a aquesta saviesa, nosaltres, no? No els que tenen molta riquesa, sinó nosaltres, no? Els pobres.
Algun diumenge anterior hem comentat també el tema de la saviesa i jo demanava que, per exemple, doncs, si la saviesa en les nostres parròquies la gent en parla, sap de què va, i em sembla que algun contertulià va dir doncs sí, o algú altre va dir depèn de les parròquies. Tanmateix, doncs, el que sí que queda clar és que la saviesa és inherent a la vida del cristià, forma part de la vida del cristià. Si això no ho tenim en compte, ens ho hem de fer mirar, no?
Sí, seríem cristians de segona.
La segona. Els proposo que passem ja a escoltar la segona lectura, perquè anem sobre el temps que toca ara, i és de la carta als Hebreus, com ja van dir diumenge passat. És del capítol 4, avui.
La paraula de Déu és viva i eficaç. és més penetrant que una espasa de dos talls. Arriba a destriar l'ànima i l'esperit, les articulacions i el moll dels ossos, i esclareix les intencions i els pensaments del cor. A tot el món creat no hi ha res que Déu no vegi clarament. Tot és nu i descobert davant els ulls d'aquell a qui haurem de donar comptes.
Un text extraordinàriament breu per a parlar-nos de com és la paraula de Déu i la seva capacitat de discerniment. Com hem d'acollir aquest text i quina interpel·lació ens arriba a la nostra vida quotidiana, immersos en el tràfic de cada dia, que tots sabem com és, no cal ni parlar-ne. Què hi dirien vostès?
Jo diria que potser aquesta paraula de Déu d'aquesta carta, jo diria que és com una espasa, que penetra molt fort en el nostre cor i que ens fa i ens ha de fer discernir dels nostres sentiments, de les nostres situacions concretes que estem en el nostre món. I clar, si és aquesta espasa que entra directa en el nostre cor i ens fa discernir, vol dir que ens portarà a un canvi, a una conversió, a revifar potser la nostra fe, a revifar fe també aquesta esperança d'esperar realment.
Molt bé, Ramona?
Sí, jo penso que aquest fragment tan breu que ha llegit el mossèn Joni és un elogi de la paraula de Déu. I l'autor, per donar força a la seva exhortació encaminada a revivar la fe i l'esperança, afegeix una reflexió, jo diria, sobre la potència de la paraula de Déu, que deixa al descobert totes les coses sometent-les a judici. I una cosa, us diria, aquesta setmana hem començat l'any de la fe, proclamat pel Papa Benet XVI, i podria ser una bona eina, jo diria, una estratègia per reafirmar la fe, per renovar aquesta fe cristiana que portem dins i que podem esforçar-nos per conèixer i per viure cada dia més. Perquè pensem que el Papa no fa molt, ho deia els cristians, els catòlics d'Alemanya. Deia, la fe avui ha d'ésser novament pensada i viscuda d'una manera nova, perquè ens adonem que pertany al present. I d'una manera semblant també parlava, no fa molt, el cardenal perfecte de la Congregació de Religiosos. Van citar, deia, si no dialoguem constantment amb la sensibilitat de les dones i dels homes d'avui, correm el risc de tenir un tresor i de potser no poder-lo transmetre. I això ens interpel·la.
Mossèn Joni.
Jo també penso que és un text que d'alguna manera fa un elogi, no? Aquí l'autor fa un elogi a la mateixa paraula, que és paraula de Déu, que no és una paraula buida, que és una paraula que té una consistència, que té una força, no? I d'alguna manera respon també com a una necessitat de posar en guàrdia contra la resistència que molta vegada hi ha a escoltar aquesta paraula de Déu, no? I jo crec que, a més, de posar com uns filtros, perquè és que a vegades penso, no? Jo veig també que no escoltem la paraula tal com se'ns dona, no? Sinó que posem uns filtros. Això pot ser, no és per mi, sinó que és per aquesta altra persona. Això pot ser que a mi no em fa res, sinó que... Per tant, jo crec que la paraula en si mateixa conté, sí, conté i té una força per actuar. Però és que ens hem de posar a tiro, no? És a dir, hem d'estar allí, no?, perquè la paraula pugui fer el seu treball, per dir, no? Perquè si no, nosaltres doncs, no podem. Hem de sentir-nos interpel·lats per aquesta paraula. Una paraula que té una força de penetrar, perquè posa, no? És penetrant com una espasa, no? Per tant, jo crec que és un elogi, em sembla a mi, no? I hem de desitjar, diria, no?, que en les nostres celebracions, que en les nostres eucaristies, aquest escoltar la paraula sigui de veritat per poder, o sigui, trobar-nos i tenir com una realitat en la que Déu ens pugui parlar.
Sí, el mossèn Joni, va dir, tu has dit molt bé que posem aquests filtres, no? I clar, si posem els filtres, l'espasa és molt difícil que entri, no? I llavors, escoltar aquesta paraula, jo crec que hem d'escoltar aquesta paraula al descobert, sense filtres. I si escoltem la paraula, ens farà fer el canvi, no? Passa que molts cops és més... Es posem la curassa o els filtres perquè no volem que allò que ens està dient portar-ho a la pràctica, no? I aquest potser seria la gran denúncia que Déu ens fa en aquests moments, en aquesta elogi de la paraula, no? Que la paraula és important en les nostres vides.
Proposo que passem ja l'Evangeli, la darrera lectura, va bé? Doncs recordo que abans que estem portant aquesta tertúlia amb els nostres convidats, que són Ramon Avalls, mossèn Josep Vidal, que és diaca, i mossèn Joni Trillos. Ramon Avalls és professor de la Universitat de Barcelona. Doncs escoltem-la.
Un dia que Jesús sortia de camí, un home corregué, s'agenollà als seus peus i li preguntava: «Bon mestre, què haig de fer per posseir la vida eterna?» Jesús li digué: «Per què em tractes de bo? De bo només ho és Déu. Ja saps què diuen els manaments: no matis, no cometis adulteri, no robis, no declaris en fals contra un altre, no facis cap frau, honra el pare i la mare». Ell li respongué: «Mestre, tot això ja ho he complert des de jove». Jesús se'l mirà amb afecte i li digué: «Encara et falta una cosa. Ves a vendre tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor guardat en el cel. Després, torna i vine a mi». Aquesta resposta de Jesús el contrarià i se n'anà tot trist, perquè era molt ric. Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als deixebles: «Per als qui són rics, que n'és de difícil d'entrar al regne de Déu». Els deixebles, en sentir aquestes paraules, quedaren sorpresos. Però Jesús els torna a dir: «Fills meus, que n'és de difícil d'entrar al regne de Déu. És més fàcil que un camell passi per forat d'una agulla que no pas que un ric entri al regne de Déu». Ells quedaren encara més sorpresos i deien entre ells: «Qui es podrà salvar?» Jesús se'ls mirà i els digué: «Als homes els és impossible, però a Déu no, perquè Déu ho pot tot». Llavors Pere es posa a dir-li: «Mireu, nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vos». Jesús respongué: «Us ho dic amb tota veritat, ningú dels qui, per mi i per anunciar l'Evangeli, han deixat la casa, germans i germanes, pare, mare, fills o camps, no de deixar de rebre, ja en el temps present, el 100 per 1 de cases, germans i germanes, mare, fills i camps, i també persecucions, i en el món futur tindrà la vida eterna».
Jesús fent camí vers Jerusalem i fent la predicció de la seva passió, va mostrant a través dels esdeveniments i les paraules quins són els ideals de comportament per als qui volen seguir-lo. Això és plenament actual, diríem. Qui vol començar? Ramona, mossèn Joni.
Sí, jo crec que aquest evangeli ens dona també com unes pautes, no? A vegades, per poder doncs, fixar-nos, té com diverses etapes, jo crec, no? Primer, la imatge del jove ric, que parla els primers versets, després la dificultat per entrar al regne de Déu, i per últim, la renúncia dels veritables deixebles, no? Tot està en referència al veritable seguiment a Jesús, és a dir, el discipulat, no? que afecta no només a uns pocs, no només a les persones que es consagren, als monjos i als preveres, o no sé, no, sinó que afecta a tots els homes i dones, perquè la salvació és per a tots, no només per a uns quants, no? Entonces, podríem dir que les riqueses, en aquest sentit, que és la manera de tenir-les, a vegades possessivament, no? O a vegades com la manera es busca en aquesta riquesa, defineixen una actitud contrària a la praxis del regne de Déu, que és el que denuncia amb aquesta imatge del jove ric, no? Del jove ric. Per què? Perquè, és a dir, Déu precisament ens dona la vida eterna, i aquesta vida eterna es tradueix precisament en felicitat. O sigui, tornem aquí, no, al tema, la felicitat, que és el que realment Jesús vol per a aquest jove, no? La felicitat, que sigui feliç.
Jo diria que aquest evangeli és un gran cant a la llibertat real. Jesús ens planteja un projecte de llibertat, perquè en aquest jove li demana la seva llibertat total, i ell diu que no. I clar, Jesús no parla, sinó que ell ho va fer-ho, això, perquè ell va abandonar a la seva família, a la seva casa, al seu poble, i es va trobar amb uns amics. I a partir d'aquests amics, ell comença tota la seva vida, perquè Jesús no es va instal·lar. No va tindre cap seguretat, no va tindre cap protecció econòmica, ni laboral ni social, i fins i tot, jo diria, ni religiosa. Sinó que entra en aquesta llibertat total i Jesús crida aquest jove i també avui ens crida a nosaltres en aquesta llibertat, de viure-la totalment, perquè perseguir a Jesús, si no som lliures, és molt difícil.
Jo també penso que aquest text que hem llegit ens pot oferir una lliçó que podrem dir que es desenvolupa en tres moments. El primer moment és una experiència de vida. El segon és una reflexió a propòsit d'aquesta experiència. I en tercer lloc, una paraula d'encoratjament pels qui acceptem de posar en pràctica la lliçó. I a partir d'aquest cas, doncs Jesús instrueix els deixebles. Perquè penso que el seguiment de Jesús depassa tota ètica i demana donació personal. O sigui, no n'hi ha prou de complir els manaments. Cal deixar-ho tot per ser amb Jesús. Per ser amb Jesús, eh? Jesús ens demana a cada un de nosaltres una adhesió personal. Anar esdevenint deixeble, vaja, diríem, no? Anar esdevenint deixeble. I Jesús ens mira amb afecte. I per això recorre, doncs, a imatges típiques d'aquella època, d'aquella cultura, d'aquella, per anar-ho explicant. I Jesús, penso jo, ens convida a establir una relació nova amb les persones i amb els béns i entrar a una manera de viure nova, com deia mossèn Josep, amb aquesta llibertat de viure, una manera nova de viure, una manera plena de gratuïtat i de generositat. Mossèn Joni, abans també comentaves tu així, no? Aquesta generositat, aquesta manera de viure. I, a més, dir una cosa. La meva experiència com a professor d'universitat i amb estudiants de doctorat de llatinoamericana ens diuen moltes vegades que parlar d'aquest tema amb ells els hi és molt agradable. Vaig tenir un grup que eren d'Argentina, de Colòmbia, de Perú, i que després, al migdia, dinàvem junts i parlàvem sempre de l'Evangeli del diumenge. I aquest tema realment agradava moltíssim, perquè ho senten, la llibertat, viure aquesta adhesió personal a Jesús. Això us explico una experiència que he viscut.
Aquesta, jo diria que aquesta llibertat plena de l'Evangeli és anar allà on fa falta, allà on som necessaris. Jesús ens crida a cadascú de nosaltres, també aquell jove, com va dir-los, també als seus deixebles. És aquesta llibertat de servei a les altres persones. És la mística, o ha de ser la mística de tot cristià. Una llibertat per pensar i per dir el que un pensa. Una llibertat per defensar la justícia d'aquells que la nostra societat ha exclòs i ha marginat. Una llibertat per denunciar davant el sistema social i polític en quan veiem un muntatge que és causa de repressió, humiliació, violència, com està passant en els nostres dies. Sense cap dubte, la llibertat és el més dur i el més necessari en la vida, si és que volem fer alguna cosa que valgui la pena per poder assolir un món i una església que desitgem i necessitem diferent. Si volem aquest món diferent i una església diferent, hem de viure en llibertat, creure'ns la paraula de Déu i que ell ens fa aquesta pregunta cada dia que llegim la paraula a nosaltres. Què em demana a mi, Jesús, per seguir aquest camí?
Els cristians llegim la paraula de Déu sovint? Què pensen vostès? L'experiència que tenen les parròquies, la gent diu, avui he llegit la paraula, o no sé, quina experiència tenen,
sí,
al respecte?
Sí, la gent llegeix la paraula, sí? I en aquests moments a la missa de cada dia o l'evangeli cada dia llegeix. Però jo diria que potser a les comunitats cristianes els hi falta més aquesta paraula de Déu que plogui en el seu interior. Que si plou és quan hi haurà el canvi. Podem llegir la paraula, però quedant-nos a llegir-la i prou.
I
la...
vostè, Joni, que exerceix a Valle du Parc, Colòmbia, al nord-est del país, no?, de Colòmbia, quina experiència tindria sobre això? Com viuen aquestes comunitats cristianes? Nosaltres diem de missions, amb molt carinyo, no direm en sentit despectiu, ni molt més, ja s'entén que és així. Què ens diu?
A veure, per exemple, l'experiència que jo tinc a la diòcesi, a Valle du Parc, és que durant tot un curs, és a dir, tot un any, sí, les diferents comunitats, perquè tenim comunitats precisament en les parròquies de persones adultes, de joves, de nens, no? Doncs hem fet precisament per l'exhortació que va sortir sobre el verbum domini, no? Van tenir oportunitat de reflexionar molt aquest punt de la paraula fins que les famílies que no tenien, per exemple, la Bíblia, sí, la paraula de Déu en la Bíblia, no? Doncs compraven la Sagrada Escritura per tenir a les seves cases i per llegir, precisament, no? Ells mateixos a casa. Per tant, jo crec que a la pregunta que feies, Maria, sobre si llegim, l'experiència allí a Colòmbia és que sí, es llegeix la paraula de Déu i que, a més de llegir-la, es comparteix, no?
M'ha cridat l'atenció.
La vivència, el que deia la Ramona, no? Perquè no només és llegir, que ja ho podem fer, que és important, no? Sinó això que em diu a mi, no? O sigui, aquest test, o sigui, com ho fem realitat avui, no? A què em crida a mi el Senyor, no? Amb aquest seguiment, precisament, no? Doncs jo crec que és compartir aquesta vivència, sí, de la paraula de Déu, i això és una jo crec que és un exercici molt enriquidor, no? Per a tots, és a dir, perquè a mi em diu una cosa, a l'altra, i això doncs fa precisament que les comunitats puguin créixer.
Per exemple, hi ha un verset de l'Evangeli de Lluc i la gent espontàniament explica com ho ha viscut això, sí, a la seva vida, en coses, sí, concretes, sí, la seva família, el treball...
Sí. Sí, sí, sí. A més, per exemple, a nivell de comunitats, nosaltres tenim cada mes una eucaristia només amb les comunitats, que són les persones que s'estan formant, no? I doncs donem aquest espai també, no? Després d'escoltar els textos de la paraula de Déu, un espai perquè la gent pugui manifestar què li diu la paraula, no? I amb tota llibertat la gent ho fa, no? I ho aplica a la vida, perquè és que a vegades podem fer molts discursos, no? Però és que l'interessant és que la gent s'ho aplica a la vida. Sí. I he viscut això, i doncs la paraula m'està cridant a amar, a perdonar, i ho faig així, amb aquesta persona, aquesta altra persona. I en aquest sentit jo crec que és una...
Això és una gran llum, per la gent.
Sí. Ja, perquè si agaféssim això que... jo crec que Jesús, la seva arrel profunda va ser la comunitat dels apòstols. I allí ells es comunicaven, vivien i denunciaven. Clar, hem de traspassar això a les nostres vides, no? Clar, això passa en els grups que siguin parroquials de revisió de vida, estudi de l'Evangeli, etc., que fan tota aquesta línia, no? Però veure que Jesús formava aquesta comunitat i que per ell la comunitat dels apòstols va ser important, no?
Sí, sí, certament que això és una llum. És dir, si hi ha una vivència de la paraula de Déu i es comparteix, la gent té una llum per dir, jo això també ho puc viure, o quin regal que m'ha fet aquest germà perquè m'ha explicat com jo, que tinc el mateix problema o el mateix cas o la mateixa experiència a fer, doncs m'ha donat la solució. És molt, no ho troben vostès, això? Sí,
sí, sí, és així.
Sí, totalment, totalment així.
Molt bé, doncs hem arribat al final del nostre programa i que el nostre tècnic de control, avui en Jordi Carretero, ens ha posat aquesta sintonia, que vol dir que hem de plegar, Jordi. Molt bé, doncs agraïdíssima a la Ramona Valls.
Gràcies, a vosaltres.
També a mossèn Josep Vidal per la participació en el programa.
Adéu-siau i gràcies i bon diumenge.
I també a mossèn Joni Trillos per aquesta experiència que ens ha aportat de Colòmbia, també a les nostres comunitats d'aquí, de la vella Europa, i també per evangelitzar en molts casos. Gràcies, mossèn Joni.
Amb molt de gust, Maria.
I també, doncs, amics, amigues de la taula de l'Evangeli, els esperem la setmana vinent. Ja saben que ens plau molt rebre els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre la taula de l'Evangeli. Gràcies per fer-ho. I l'adreça és taulaevangeli@radioprincipat.com. Ens trobaran també al Facebook. Adéu-siau. Els ha parlat Maria Marín.